Bueno, pues avui tenim amb vosaltres a un mític cantant que està en actiu i que és de l'Hospitalet i que a sobre els hi han fet un parque en el seu honor. És el cantant dels Diablos, l'Agustín Ramírez Petra.
Som de l'Hospitalet.
Així m'agrada. Així m'agrada.
Gent senzilla i bueno...
I treballadora, i treballadora sí, de tota la vida.
Això sí. Jo crec que es mantenen joves els que cantem, els que persones que es dutxen molt diuen que estan més joves, perquè tot el dia canten, eh?
Bueno, i com que tu tens una bona piscina, et pots banyar cada dia.
Claro que sí.
Escolta'm una cosa.
Bueno, en principi, felicitats per l'emissora.
Bueno, estem en ello. És una emissora molt novell i que fem tots els esforços que podem en aquesta vida.
Compte amb nosaltres, amb Diablos, i molt content que estiguis en plena forma també tu, Màrius.
Bueno, doncs pues vinga, comencem. Aviam, com poden ser que uns nens, perquè éreu uns nens quan comenceu, l'Enrique i tu, hagin arribat on t'han arribat? Amb quants anys de carrera porteu? Perquè vas començar el 64, més o menys.
Sí, però realment d'una manera sèria, però de duo... Sí. Quan van començar amb l'època del duo dinàmic, tindríem 12 anys. Si ara tinc jo 74, doncs,
imagina't tota la vida cantant.
Però, sí, però legalment, a efectes de biografies i tot, és el 66 quan de sí es forma el grup Diablos. És quan ja deixem de ser crius, deixem de ser seguidors del duo dinàmic i ens passem a la tercera, no dels Beatles.
I deixeu de ser els Diablillos del rock i sou els Diablos.
Exactament.
Escolta, te recordes quina és la primera... Bueno, el segell era Mayang,
sí,
i que
sí,
va desaparèixer amb dos, em sembla que veu gravar dos EPs amb aquest segell. Sí, sí. I quina va ser la primera cançó que veu entrar a l'estudi a gravar? Te'n recordes?
Sí, als estudis de la Delter, allà a Horta, vam entrar a les 6 del matí a gravar i nosaltres li dèiem, escolta, però si pel dematí... La veu està una mica...
enganxada, sí.
Sí, i si busques l'Escríbeme, que és la cançó que vam gravar primer...
Sí, que la posarem a continuació, sí.
N'hi ha un gai, us lo comunico, que pot ser algo tremendo.
Farem hincapié en el gai.
Sí, digo, pienso solo en ti. I jo acaba la cançó i dic al senyor Carceller, que era el propietari de la companyia Mayang,
sí.
El senyor Carceller era el creador de la sardana la Pepa Maca, o sea, imagina't.
Sí,
O sea, una cançó superpopular catalana.
Que ell devia guanyar diners amb allò i això va fer el segell i anava provant amb grups pop.
Jo li vaig dir, senyor Carceller, tornem-la a fer perquè m'ha sortit un gall. I diu, no, així vendrem més. Ai, la marca el va parir.
Quina teoria. Bueno, en aquell EP tenies l'Escríbeme, Brutal, En la playa te vi, i tu també seràs. I tu també seràs Lleier. Sí.
Eren cançons de l'editorial d'ell. El mestre Carceller tenia una editorial. I totes aquestes cançons li arribaven amb ell per fer les partitures.
Sí, el que es feia abans, que hi havia partitures, aquells llibrets que es venien com a partitures. Sí.
Sí, i en vez de fer partitures van començar a pensar ells en fer la música en disc i d'una manera, jo crec, d'una manera per ahorrar-se calés de buscar músics, pues el que era agafar grups. Això s'ho feia la Amy i ho entendràs, Màrius, i que no se m'enfadi ni Mustang, ni Salvajes, ni cap grup, Jabaloyas, tota una quinzena de grups de Mallorca, feien versions. De la Amy, primer feia les versions, les Mustangs amb Beatles, i després al mes i mig, ja una vegada havien vengut les cançons Obladi Oblada o All You Need Is Love, llavors treien l'original.
Sí.
Però aquesta teoria, gràcies a internet i gràcies a totes les plataformes digitals, ens donem compte als Diablos que amb nosaltres també ho feien grups alemans, grups francesos, que nosaltres treia l'Amy, esperava treure, per exemple, un rayo de sol i vam voler intentar els trèmolos treure el Transcendent Sound.
Sí, 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 és veritat.
Bueno, ho van gravar, ho van treure, però ho van amagar una miqueta. A nivell discogràfic, aquesta cançó la tenen els trèmolos gravada, editada, però la tenen com amagada, perquè es van apassurar. L'Amy va ser molt llesta i al demanar el permís Polydor, Polygram, els permisos del Radio Sol per fer els trèmolos de cançó, hubo un chivatazo.
Sí.
I automàticament de nit, de matinada, van gravar el Diablos al Radio Sol en anglès, perquè si no, estaríem parlant ara, no estaríem parlant, Màrius. Yeah. Perquè per la cançó seria originalment una espècie de Por el amor de una mujer, del Dani Daniel, que s'ha adonyat una mica al Julio, no?
Sí.
A Julio Iglesias. Pues això va passar amb el següent. Nosaltres vam gravar aquestes quatre cançons perquè eren d'una editorial, eren horribles, però nosaltres les ganes que teníem era gravar un disc, i qualsevol pedregada que ens donaven la convertíem una miqueta
a la vostra història.
Sí, que la nostra història, si sense aquesta cançó, érem Sirex, no ens enganyem. Uh-huh. Nosaltres érem uns fans també en aquell temps de Beatles i els Sirex, érem grup. Ara ja no era duodinàmic, m'entens?
Ja.
I bueno, aquesta història és així. Les cançons que les editorials ens feien gravar aquestes cançons obligatòriament.
Sí. Llavors ve el segon EP, que és Así Fue, Catedral de Winchester, Solitario
la mateixa història,
i Mari Blanca, el mateix. Sí.
La mateixa història, exceptuant la Catedral de Winchester, que sí que la tenia ell com a editorial, el Carceller, el mestre Carceller. I jo dic al mestre Carcer perquè era en pas descansi, era una bellíssima persona, és el que ens va donar un cop de mà i ens va fer tocar a Ràdio Miramar, a de tot, a la plaça Catalunya. Allà vam fer nosaltres la gravació de Cançons dels Diablos, i és quan ella ens va escoltar i ens va dir: gravareu un disc? El que no sabíem era que el disc seria pues, cançons que no eren de l'estil de Diablo ni del nostre gust, però bueno, ho vam fer.
Llavors, amb Rigel veu gravar Gràcies Amor i Quien te llamarà. De totes maneres, el Rigel era un subxello ja de l'EMI, o sigui que ja, sí, de fet ja estava a dins EMI.
Era la sèrie econòmica, que es diu ara, o la sèrie barata, no?
Sí.
Com els casets aquí antigament a les bencineres i tot, com no existia en aquell temps casets, feien el sello regal, que era pues, els artistes que començàvem.
Sí.
Realment era així.
Aquí es grava ja Gràcies Amor, Querida Eloisa, Somos Felices, Dong Dong, Digui Dong, Los Chicos Van, Sol, Amor y Mar, En casa de Tomás, que a mi aquesta cançó m'encanta, En ti lo encontré, i ja ve l'LP O Diablos, vol dir que ja arribem a l'any 69, que és aquí on hi ha el gran pelotazo. Però la història del Rayo de Sol té migues, no? Perquè aquí hi ha una història del Fernando Olalá.
Larga.
Sí, ves, escolta, explica, perquè hi ha molta gent que no ho sap, tota aquesta història del Rayo de Sol, que es pensen, sí, ala, vinga, que la veu gravar ja l'Alegria. Doncs pues no, pues no, no va ser l'Alegria.
No va ser així. Aquesta cançó resulta... És molt llarg, però jo t'ho explicaré en poques cosetes. Mira, el meu sogre era agent artístic.
Bastant important.
Ell portava el grup aquell belga que es deia Jesse James.
Sí, i tant, el Jesse James, sí, que aquí a Espanya van tindre recorregut aquesta gent també.
Molt, sí senyor. Llavors el tenien ells al quartel general Castelldefels, allà estaven els Bravos,
tots.
El grup aquell, sí, el grup aquell alemany també que tenien un restaurant que es deia l'Elefante.
Els Evolution?
Sí senyor. Amb el
cantant, sí, que encara continua per Castelldefels.
Sí, per Castelldefels o per Sitges.
Sí.
Llavors, en aquells temps, pues, tenien una amistat, es veien, passaven tot el dia, i des del quartel general pues, feien els concerts. Els enviava el meu sogre a Igualada, pues, a Lleida, a Girona, on sigués, no? Llavors van tindre una amistat molt gran amb el Toni Ronald. El Toni també tocava a Castelldefels, a diari, i llavors què va passar?
Pues que, amb el seu Ford Mustang, Agustín,
sí,
amb el seu Ford Mustang per l'autovia.
Jo he pujat moltes vegades amb el Ford. Te quiero llevar en mi nuevo Ford Mustang.
Era boníssima. Era boníssima.
Sí. Pues mira, aquesta cançó, abans el duo dinàmic, el Toni Ronald va conèixer molt a Jesse James, i Jesse James se'n va anar a Brasil a tocar a diari, en una discoteca, i allà li van enviar a casa del meu sogre, a Rosselló, al carrer Rosselló, una cinta de 16 polgades, allà, les polgades aquelles lentes que antigament es gravaven al programa de la ràdio per la censura espanyola. Bueno, i li envien i arriba a casa del meu sogre i posa per entregar a Tony Ronald. Aquesta cinta va a Tony Ronald. La cinta de Tony Ronald se la dona a l'Andre, al germà, i li diu, tu escucha esto. Tu escucha esto, el Tony, a l'Andre. I escolta la cinta, hi havia un fotimer de cançons, de repertori en diari, en directe, i surt una cançó, però que no era, cuidado, la que després van fer la versió que va sortir, no. Era una cançó tipus brasileño, tipus Charlie Brown, I era, era així, i l'escoltem, i l'Andre li diu, Tony, mira, esta canció, muy bien, ¿no?, para Diablos. Hòstia, la sentim nosaltres i dic, hòstia, estos diablos. Nosaltres ja havíem fet Sol, Amor i Mar, havíem fet cosetes d'estiu, cançons senzilletes.
Alegres.
Alegres, comercials, vendibles, I total, que ho veiem, la sentim i diem, ostres, això és un gol. I el problema és, ho gravem, era octubre del 69, i diem, això que ho traiem? I la companyia diu, no, això no, hasta l'estiu, hasta el Festival d'Eurovisión, el Congratulations de Cliff Richard, com érem Emmy, havia que esperar perquè cada cosa a su tiempo, ¿no? Sí, Cliff Richard, Emmy, Inglaterra, manava molt, a Espanya, per exemple, es van sortir a primavera d'abril, Setmana Santa, dintre de 20 dies, imagina't un ràdio sol al mercat. I així va ser. Aquesta cançó després, al ser èxit, buscàvem a l'autor. I a l'autor nosaltres, l'AMI estava molt rodada amb això. I no passa nada. Nosaltres, en la Societat d'Autores, a nivell internacional, posaremos DR, que és Derechos Reservados. Què vol dir? Que els calés que dona aquesta cançó van a la Societat d'Autors de cada país. I es posen en un bancó fins que surti l'autor. I aquí, què va passar? Aquí no, aquí és com el tema moc, una mica allò del futbol. Sense proves, aquí hi ha tot de xarra. Des de Madrid, des de Madrid sale todo.
Sí.
I jo que ho sento, però si no tenen proves, què foten? Hasta programes que no tenen res que veure amb el deport, surten.
Bueno, perquè hi ha que fotre merder.
Com no tenen res... Doncs pues tenen que treure alguna cosa. I com és el Barça, pues, ens tenen ganes. Doncs pues molt bé.
I aquí i va passar igual, no?
Sí, va passar el mateix. El que passa és que portaven 200 o 300.000 de venda i al sortir als diaris, als quioscos, Amado Jaén, fraude, és un... És
sí,
no
sé
sí, què,
me n'en recordo d'això.
Ostres, tu! I nosaltres que era nanos... Jo estava a Bilbao, a Deusto, allà en una sala, tocant tot el mes, i veig en un quiosco a primera plana l'Amado, pobret meu, com si fos un quinqui, un xurisso. Diu, ostres, però com... És un plagio. I nosaltres ens vam defendre dient, no és un plagio, és la misma. Què collons? Llavors, dient així, es van despullar la gent. Sí. Es van quedar en pilotes. Ells volien que fos un plagio, sí, que vol dir...
Bueno, segurament alguna companyia discogràfica estava interessada en destruir-vos.
Total.
Era la competència.
Home, jo me'n recordo, sóc gran amic ara del Rafael Rever, i jo me'n recordo sempre que m'ho diu, cachi la madre en los problemas que me dio el rayo de sol. Diu, ¿por qué? I, hòstia, que no quería ponerlo. Que no quería poner yo el rayo de sol en los 40. I va estar 18 setmanes. Diu, imagínate tú si lo pongo cuando debía ponerlo. Estáis 30 setmanes. Estáis 30 setmanes. I és que va ser la hòstia. És que, clar, tu imagina't el rayo de sol ara, ni despacito ni rapidito... Hauria sigut algun
carall. Sí, home, i a més ja, allò va, clar, la companyia del Tony Ronald, a les composicions de l'Amado, perquè Tabaxelli té que donar el seu mèrit.
Sí, es va formar un equipàs.
Sí.
A raïs d'això és el Daniel Vangar, el francès.
Sí, es va apuntar al carro.
Claro, però ja, el tio ja era popular perquè havia fet el Casachoc, havia fet els dos o tres temes molt coneguts que havien triomfat ja, però claro, el Rayo Sol per ell, tu imagina't, el Rayo Sol Màrius es deia Fernando Lalà.
Sí, 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 sí,
sí. Perquè després Fernando Lalà. El José María Íñigo es va guanyar uns galonets traient la original dient, oye, que vosotros no habéis hecho la versión. Está la de Sheila, la dona del Ringo.
Sí.
Que el Ringo, el francès,
sí,
se n'encarregava de que totes les cançons del Diablo la gravaven primer ell a França.
A França, sí. Això era una pràctica habitual.
Però, Màrius, el curiós, això és el que m'emprenya, és que ho feien igual, feien el cover. No, o sigui, no és que fessin la seva versió i la...
No, posaven la veu i prou.
Sí, el Herman Hermes, el Peter Noom, el cantant,
sí,
i ho feien igual, i jo dic, hòstia, jo fotent, en l'època meva de grup Matxaca, m'atragava tots els Hollies, els Herman Hermes, i ara m'estan imitant a mi, és que fort, no?
Bueno, doncs pues està molt bé, tu.
Sí.
Sempre ho pots dir-ho, escoll, sí, és un avantatge.
Però és el bonic que te n'enteres ara, gràcies a totes aquestes coses tan importants que són internet...
El safreig d'internet que et fa conèixer el que no tindries que haver conegut mai, oi? Ara, a vegades?
I per això estan enteres que la Rosana l'ha gravat el Ringo, que el Rayo de Sol la va gravar Enrique Guzmán, el meu ídol.
Sí. Hòstia, l'Enrique Guzmán dels Tin Tops.
Sí, però tu imagina't, jo, Enrique Guzmán, per a mi és el meu ídol.
Sí, sí.
De jovenet, jo, el 100 quilos de barro, i, bueno, el vinilo el tenia superratllat de posar tants, no?, perquè és que és algo bonic.
Sí.
Coses que ara surten de internet i tot, que te n'enteres, i aprens una mica de com era el món discogràfic, eh? Mare de Déu! Però no t'ho deien, ni te comentaven, en França ha salido el Ringo, està. No et deien res.
Clar, perquè la discografia no li interessava que ho sapiguessis.
No, però era la política d'EMI, eh?
Sí,
la política de l'EMI...
Bueno, jo crec que totes les companyies, eh? Perquè jo vaig treballar a la CBS i déu-n'hi-do també, eh?
També, no?
També. Escolta, doncs aquí comença ja la carrera, Un Rayo de Sol, Cantar i Cantar, Fin de Semana, Manda Christmas, o Juli, que a mi m'encanta, Niña de Papá, sí, Mi Talismán, Lazos d'Amistat, Acalorado, que també és una cançó que...
Sí. El Lazos d'Amistat és curiós. Hem tingut que tindre una pandèmia perquè sigués a tots els països sud-americans,
sí,
quasi número 1, no de venta, sinó d'escolta, eh?
Ja, ja.
Escoltes... Ho sabem, tenim el rellotxet aquest que posen amb les fotis i veuen cançó, veuen els dies com que sonaven, i era impressionant. Lazos d'Amistat. Mentre aquí era Resistiré, a Xile, Uruguai, a tots aquests països, Perú, era Lazos d'Amistat. Era una cançó molt maca que potser en aquells temps és el que necessitaven, no? Sí. Unió entre tots... I va ser molt guapo. I vaig fer molts programes de televisió, cosa que mai, com a grup de Los Diablos, havia fet un programa així a nivell de plataformes digitals, no?
Sí. Escolta, una cosa. Bueno, clar, amb aquest èxit comenceu a no només a actuar, sinó a fer gires, no? Clar, a Sud-amèrica. Perquè, clar, éreu prou importants ja.
Sí, però nosaltres teníem... la mosca detrás de l'oreja. Dios, que es diu, el Tony Ronald va anar a Mèxic i li va sortir malament la història.
Història.
Sí, Santa Bàrbara,
sí,
li va anar malament les coses. O sigui, molts grups anaven allà i no és com ara, no?
Pot ser que els mànagers no fossin els preparats?
Sí, no eren de fiar.
Eren xorissos, directament.
Sí, eren molt raros. Jo recordo que el meu cunyat, que en pas descansi, se'n va anar a Mèxic amb el Tony Ronald.
Mm.
El Tony Ronald es va voler portar l'equip de so a Mèxic, ho va fer, i es va quedar més de 15 dies el meu cunyat a l'aeroport perquè el tio els va deixar penxats a Tony amb el seu grup i amb un equip de so allà en un aeroport. I això, aquestes coses a nosaltres ens va assustar una mica, bastant, i es van dedicar potser a fer molt Europa. La EMI ens apoyava molt i fèiem cosetes a Europa.
Uh-huh.
I es vam oblidar una mica de Sud-amèrica. Potser més tard ho hem fet, ara ho fem, i ens truquen per fer, però no arribem mai a un acord econòmic, perquè nosaltres estem ara per il·lusió, però també és veritat, estem a nivell de professionals. No podem anar per el morro a la il·lusió d'ir a Argentina.
Home, sí, ells... és que això... és que qui ho fa, això? Els novells, potser, però vosaltres ja teniu un estatus. I a més, vull dir, escolta, esteu per seleccionar també una miqueta el que voleu fer.
I sí, però saps què passa? Ho van fer a Cuba. A Cuba sí que ho van fer.
Cuba, perquè sí, perquè a més la Marga té família, la teva dona té
claro.
Família cubana.
Sí, però era perquè també aquí teníem una relació molt important amb el meu sogre, amb molta gent cubana que havien tocat, tu saps bé, a Las Vegas, de Barcelona, sí. Pachito Alonso, Pacho Alonso i los Pachuco, o sigui, molta gent cubana que tenien ganes que anéssim. Jo vaig invitar el Paco Pastor, de Fórmula, quan van fer els 9 anys aquells de Fórmula Diablos,
sí.
I va ser apoteòsic, va ser el malecón, 250.000 persones. I mai ha sortit aquí, a nivell de premsa, pues que Fórmula Quinta i els Diablos van fotre 250.000 persones al malecón. Llavors, sí, un dia van los de la camisa negra, o un dia va el Víctor Manuel, i la feina va ser omplir a les Amèriques.
Pues imagina't.
Sí, les coses surten, les que no surten. Potser perquè aquell dia fatídic és el dia que van destruir una avioneta subversiva des de Miami, tiraven pamfletos de publicitat a Varadero i es van carregar l'avioneta. Total, que allò va ser més notícia que la nit, ja. Fórmula Quinta i Diablos, no?
Evidentment.
Sí. Jo dic que a nivell de premsa, premsa espanyola, sí, sí, perquè sí. A mi la premsa italiana o l'alemana, però l'espanyola que no faci un comentari. Senyors, dos grups espanyols estan aquí i han fotut 250.000 persones al malecón. I així, bueno, però el que diem, Màrius, tenim la sort de que està ara internet. Tu poses Varadero o poses L'Havana, sí, Los Diablos...
Tens la informació, directament.
No, i te surt la pel·lícula sencera, sí, la pel·lícula sencera. I això és el bonic, que ho podem comptar, veure... Aunque a Espanya, pues, la premsa no es va fer eco, no?, d'aquest evento.
Bueno, i escolta'm, Agustín, com es porta que després dels anys, bueno, sou poquíssims els grups que esteu en actiu d'aquella època, que quan toqueu en directe, perquè podem parlar d'altres grups com Fórmula Quinta, però que el directe és una altra història. A partir d'aquí, com es porta, després de tants anys, que encara aneu a tocar... la Marga us troba concerts, perquè clar, és la manager,
sí, sí.
La seguidora de la saga Centaño,
la saga Centaño.
I escolta, com es porta que encara la gent reconegui els èxits que heu tingut? Us reconegui, que perquè, a més, avui en dia, aquesta setmana, crec que ha sortit per la televisió espanyola, en el programa que fa el Santiago Segura, que surten trossos de vídeo, crec que ha sortit aquesta setmana.
És important i m'agrada que em facis aquesta pregunta. No poden silenciar coses que s'han gravat, que s'han fet. Si nosaltres cada mes a Televisió Espanyola, només la primera televisió que hi havia, una i la dos... I la 2 era Estudio Abierto de José María Íñigo, musical, sí, parlo. Sí, sí. Pues els Diablos amb el Radio Sol, la gent no podia deixar de fer programes. I feien programes. I què passa? Claro, tu ara dius, dame qué es lo que tengo del año 70 para publicar en el programa esta noche de Televisión Española. I li surten una caterva de cançons dels Diablos i de programes dels Diablos, i encara n'hi ha una cinta que la tenen que buscar, que sortim amb traje de baño, saps aquelles calabasses? Sí, sí, saps? I gravada a bocaccio.
Imagina't.
Sí, i això no ha sortit encara, però ho tenen que tindre.
Home, vols dir que saben el que tenen?
Jo que sé, jo crec que no.
Ah.
Jo crec que no, perquè aquí a Catalunya, quan a Miramar, quan Luces en la Noche, Ricardo Soria, tota aquesta gent, allà gravava tot Déu el programa Luces en la Noche. Tot això té que sortir.
Sí, però tu saps la mala costum que tenien, això inclús en moltes discogràfiques ho feien, que gravaven per aprofitar les cintes, gravaven coses a sobre, de cintes ja gravades, i aquí pot haver-hi que s'ha destruït molta cosa perquè per inconsciència de molta gent que ha estat en els arxius de televisió i de ràdio.
Sí, això és una mica com el que fa un disc i fa mescla. Jo sempre sóc de l'opinió, i he sigut productor durant 40 anys, i sempre, cada vegada que fem una mescla, automàticament jo demano playback con coros, sin coros. automàticament, perquè ellos que diuen, bueno, ja lo haremos mañana, no val. Yeah. I així ens va passar amb Diablos, aquí als estudis del jo t'ho diré, no, ara no em ve, bueno, no em ve,
sí,
la...
Ja et vindrà.
És un... Sí, a General Mitre, hi havia un estudi, KS, allà hi havia... Van fer un LP que era meravellós, que El verano de tu vida, que va ser, aquí va sortir la idea d'ajuntar-se a Fórmula Quinta Diablo, que la Horus, la companyia Horus, de Sergio Dalma i tot, era una gran companyia, i el director, el Rosero, ens va dir, bueno, este verano podeu fer algo de lo que queráis. I el Amado i jo van dir, pues mira, un verano de tu vida, las mejores canciones del verano, pero que no fueran de Diablo, sino a nuestro parecer. I a nuestro parecer, nosaltres no deixàvem de veure que a Fórmula Quinta tenia Eva Maria, el Cuéntame, Los Payos, Carlos Peret, Borriquito, Santa Bàrbara, Charlie, tot això ho vam aconseguir nosaltres, cosa que ara n'hi ha un programa, tu, puc comentar-t'ho, i perquè és cert. Aquestes cançons, duetos que van fer aquesta gent que t'he citat, eren perquè érem amics. Però això no es pot vendre després una companyia que plega i s'ho ven a la Warner o a Universal. No, no, això és nostre. El Peret va vindre a cantar El Borriquito amb Diablos...
Per amistat.
Per amistat. Llavors tenim documents en el qual els espavilats, aquestes companyies que t'he citat abans, ho volien treure, ho van estar a punt de treure, automàticament anul·lado perquè només que els enviem un burofax d'un advocat. I amb el document aquest es veuen obligats a retirar-ho immediatament, no? Total, que van fer un LP molt maco que era El verano de su vida. Doncs pues mira, aquest LP... Tenim les cançons i no tenim els plegats. Per què? Me'n recordaré tota la vida. Jo ho farem demà, jo ho farem demà, i no es va fer. Ja. O sigui, pues això passa una mica amb les cintes de Miramar, de no sé, de Luces en la Noche, però que era molt programa. José Luis Barcelona, allà des de l'Hospitalet, el Teatre Òpera, no sé si te'n recordaràs.
No, jo no.
Bueno,
aquí no vaig arribar.
Allà es feien molts programes, el Julio Herrero, tenien molts programes musicals. Tu imagina't tot allò d'Artur Kass, Frank Johan, el programa Amigos del Lunes, sí, tot això no ho tenen, perquè ha passat alguna cosa.
Sí, que segurament és el que et dic. Igual que quan es van els estudis Gemma se'n van anar a pique, pues, els màsters i tot van aparèixer a les escombraries.
Sí.
Bueno, és el món del disco, a més d'inconscients, el que hi ha hagut molts pirates també, perquè hi ha hagut companyies que aquí al carrer Rosselló, cantonada Calàbria, teníem l'Equipo, el Segell Equipo, que aquell home també va destrossar la carrera d'un fotiment d'artistes entre els Lone Star, Dani Daniel, Donna Hightower, i bueno, en fi, que bueno, tu ja ho saps, més que
sí,
ningú.
Sí, sí, sí. Jo t'explico perquè aquestes coses passaven com productor, que era jo. Al fer cosetes, doncs ara ho ha fet, no, Lucrecia. Però això de Los Angelitos Negros o les cançons d'Antonio Machín, si haguessin, la companyia, haguessin mantingut les cintes, doncs avui dia, amb la tecnologia d'ara,
bueno,
es podia haver fet allò, a una pista de la veu, amagar-la, cantar-t'ho amb el Machín. Això ja es va fer amb algú amb Nino Bravo, que en pan descansi. Però perquè la companyia tenia els màsters.
Yeah.
Ho van fer bé, van tindre la sort de mantindre els màsters. Però si no mantens els màsters, no es pot fer milagres.
Bueno, escolta, no? Agustín, durant la teva vida de cantant, has tingut molts canvis de look, perquè jo et recordo amb els cabells arrissats, també.
Ah, sí, a mi em fa il·lusió, em fa molta gràcia ara.
Quan
s'han donat un jardí, l'Hospitalet dedicat a Diablos, se n'apunten tots ara. Ara tots venen i tots són Diablos.
Bueno, està bé, no? Ara el que tenim que fer és que plogui perquè vagin creixent les plantetes,
Sí, nosaltres som una planta de fer músics, perquè tots s'escampen a la contrària, vull dir.
Ja, escolta una cosa, Agustín, quants músics han passat pels Diablos? Perquè pues, ara, de fet, esteu...
Comptant, així a l'alto, uns 30.
Uns 30. Sí. Perquè la base éreu el
Quique,
i Amado. Aquest és la base del grup.
Estem. Sí. En part són els que estem, els que no estan, és que et puc dir una cosa sincerament, i si no que truqui algú i digui mentir, que miento,
vale, vinga,
no he tirat a fora ni a cap.
Vol dir que se n'han anat solets?
Sí, senyor. tots han anat, primer uns perquè la música no els omplia molt aquest tema. La part primordial molt forta era les nòvies que no querien que fossin músics o artistes, per lo de les niñas, les fans.
Yeah.
Otro por negocios. N'hi ha tres o quatre que van tindre que deixar el tema pel negoci. Pel negoci de mobles.
Tu en el cas de les fans has estat molt subjectat perquè tenies al costat a la Marga sempre. Vull dir que
sí, home,
aquest tema... Sargento... Sargento Centaño.
I a sobre es diu Margarita. Jo li diu la Margaret Thatcher.
No, pues escolta una cosa, com han passat els anys, ja no és l'eufòria aquella que teníeu d'anar amunt i avall, evidentment els temps van canviant, però vosaltres seguiu en actiu, vull dir, cada maset teniu les vostres actuacions.
Pues no pensis, aquesta setmana tenim una G3O, només per una gala, que és la que es fa demà passat.
A Canària.
A la Plaça de la Música, a les Palmes de Gran Canària.
Sí.
Resulta que som 5 o 6 grups diaris.
Sí.
Pues algú tenia que palmar i ensejar les proves de so en públic. I jo em vaig negar, ho puc dir perquè ara s'ha firmat el contracte i anem, però jo vam estar fa una setmana que no hi anàvem. Però per el motiu aquest, primerament, nosaltres no provem a l'equip de so, anàvem públic, no provem. Per què? Perquè són pitades, emprenyades de la gent...
I gent que grava, gent que ho pot gravar-ho...
La gent l'avises i diu, oiga, cada grup tindrà sus medias hores de prova, si s'avisa, sí, però com no avisen, i alguns pues, van dir, los diablos, como vinieron el año pasado y son muy majos y se portan muy bien, pues a estos los vamos a claudicar media hora de proves de sonido antes de actuar.
Mira que bé.
Van dir que no, es van negar, i si era així, pues no hi anàvem. O sea, les coses més franques no t'ho puc dir. Anul·la, i no hi anàvem. S'ha arreglat, ens han donat mitja horeta per pura a l'equipet abans de sortir i abans de que n'hi hagi públic, que és a les 10 de la matí de demà passat.
És amb rigorós directe?
Sí, tot és directe, menys alguns grups que els agrada tocar com s'empleados. N'hi ha grups que posen allò de... no sé com es diu, a les orelles aquests micros.
Sí.
I fan veure que canten i tot, perquè a mi no cantes mai. Ja no et puc dir res més, suposo que ho entendran molts, no?
Sí, segur. Però... segur, més d'un.
Sí, alguns que han estat amb mi no han cantat tant la seva vida i ara estan en un altre grup fotent uns coros celestiales a nivell de Montserrat. Hòstia, que jo m'espanto i dic, mare de Déu, quina manera...
I Agustí, i tota aquesta moda de que canten amb els autotunes i...
Hòstia,
com ho veus tu, això? Perquè, clar, com a cantant que t'has tingut que esforçar sempre per tindre una modulació de veu i tindre una veu com toca, ara et fots un autotune i pots desafinar com la gallina Cocoaua.
Que baixés del cel el mestre Carceller i quan n'hi ha el gall aquell que foto amb la cançó Escríbeme, que vingui l'autotune.
No, però és que és increïble,
És increïble, és algo que jo penso i dic, com pot ser? Un tio que no canti, hòstia, el tio, ara, el que treballa, el tècnic, jo sé de què va, perquè treballo amb molts anys en estudis de gravació. El que fot això és una feinada collonant,
Sí, sí, no, que
és agafar, sí. És agafar... Le pedí, està desafinat, pues, ponga, i el puño...
Sí, que són tècnics de so de veritat, vull dir, el que ho fa és un professional de collons, el que canta no, però el que ho fa sí, vull dir, això està claríssim. Escolta'm, Agustí, va haver-hi una vegada que veu gravar també amb una... Jo de jovenet tenia un grup que eren els meus ídols, que eren la Shocking Blue, i vau tindre el plaer de conèixer, no?, la Marisca Veres, la cantanta.
Va ser aquell LP que van fer amb Fórmula Quinta i Diablos, Felices i Juntos, va haver més Ariola, el càmera, el director de la Ariola.
Sí, havia sigut el meu jefe a la CBS, aquest senyor.
Primer van fer un LP junts, amb tots els èxits de Fórmula Quinta i Diablos, va ser un èxit de ventes i tot. I abans van voler fer, ells van dir, bueno, què queréis hacer? Diu, pues mira, les canciones de l'època de Diablos i Fórmula, pues que venga Los Trémolos, que venga El Silencio es Oro, el Yellow River de Christie,
sí,
claro, Arisca, el Shocking Blue, y en van dir, pues venga para adelante. Ostras, billets, avió, royalties, contractes, tot molt ben treballat, molt maco. I arriba el momento fatídico, tu. Arriba el director de Zafiro, sí, que era en aquell temps, claro, el Macarena era un director estimat per tots, no? De Zafiro, no era Ariola, era Zafiro, un subsello.
Sí,
o sea, i ens, sí, ens diuen que se ha gravat el disco i se para, que no sale.
Anda. Diu,
¿cómo que no sale? Pues que me he peleado con el director, con cámara. Hostia, ¿cómo? Que no sale, que tal, bueno, y tal. Va a surtir porque después nosotros vamos a enganchar a una llei que n'hi ha,
sí,
que coneixem els artistes i tot, que per almenys té que sortir 1.000, mínim, com 1.000 d'edició, com una edició especial.
Sí.
Va sortir, però no es va moure res. Amb aquest disc es va quedar parat, mort. Tots els artistes, una vegada més, era tot a través nostre, d'amistats, històries,
sí, sí, sí,
i vam sortir mal parats una mica, perquè tots es van quedar, dic, hòstia, jo he venido a Barcelona i he estado ahí grabando, he estado un dia entero, i a mi, coño, ells tenien una espècie de royalty, no?
Sí, clar.
I no vam creure res i es va quedar mort. Amb una companyia com Ariola es vam quedar tots superparats. No s'ho creiem el que havia passat. I es va quedar el disc allà. Jo tinc una casa guardat, és un CD, Fórmula Diablos,
sí,
molt xulo, i està el Yellow River, està tots els èxits dels,
sí,
70.
Sí, de l'època.
Va ser molt maco, però bueno, va ser una experiència molt guapa, vam conèixer a tots, a Mungo Cherry, vam conèixer a tots, gent collonuda.
Sí, bueno, el Ray Horser, de fet, que corria més per Lloret que per Anglaterra,
sí,
el del Mungo Cherry.
És curiós, sí, el de Trèvolos ens va dir que sí, que era veritat, que havien gravat el Ray de Sol,
sí,
i que ja estava a punt de sortir, i fins que es vam enterar que ja havíeu sortit vosaltres en anglès. Dice, eso fue un chivatazo de la editorial, claro, la editorial de la EMI,
sí, sí,
era,
sí,
Ego. La Ego, li tenien que demanar permís a la Ego. La Ego va tocar la EMI.
Era molt famosa, la Ego, en el seu moment.
Claro, vale, ojo, que Los Trémolos han pedido la letra de la canción en inglés porque la van a grabar. Automàticament, Rafael Gil, que en paz descansi, jo estava dormint a Castelldefels de matinada, em truca i diu, vente para el estudio. Diu, ¿a qué? Vente para el estudio, ya te lo contaré. Hòstia, arribo a casa, a l'estudi de gravació, a Parro Cubac, als estudis de Parro Cubac, i allà estava el pobret del Tony Ronald, i bueno, jo sempre ho dic, no enganyo mai a ningú. El Rayo de Sol primer ho va gravar en anglès el Tony, el pobret meu,
sí,
i jo a sobre, hasta que l'aprendés bé, totes dues hores o tres, jo, dancing in the sun, not sun, love is just begun, i hasta que ho vaig aprendre bé, i llavors van començar a treure veu del Tony, em va quedar jo solet allà amb la cançó, i va ser un èxit, va sortir. D'una manera, no per treure-la i vendre molt, sinó per parar els Trémolos.
Uh-huh.
L'efecte remoto aquell que
sí, sí,
sacamos, i automàticament es van retirar. I es van retirar del tema. I així, sí, va ser.
Escolta, Agustín, si ara et donéssim, ara jo fos l'Aramis Fuster, que no ho soc, però que, com si ho fos, i et donéssim la possibilitat de canviar alguna cosa de la teva carrera. Perquè, escolta, una cosa que et volia dir abans.
Sí.
Alguna vegada has estat temptat per alguna discogràfica de gravar en solitari?
Sí. Ramon Segura, Ariola, Mèxic, l'època, Rocío Durcal, Miguel Bosé, la mateixa època, el 77, quan deixo Diablos, jo tinc una oferta del Ramon Segura per anar a Ariola a Mèxic i viure a Mèxic com una espècie Rocío Durcal, amb músics d'allà, i vaig tenir una oferta tentadora i se me negó Rafael Gil. Em va tallar les ales, em va negar aquesta gran oferta que em donava el Ramon Segura, el director de Ariola.
Contra la teva voluntat?
Sí, total. Pensa que eren molts calés. Era, jo ja havia deixat els Diablos l'any 77.
Sí, era assegurar-te un futur, no?
Sí. I bueno, jo ho veia molt segur, perquè el Ramon Segura em deia que sí, perquè els discos d'Ariola ho fabricava EMI, allà al Prat.
Sí, sí, la fàbrica
I som els grans clients, Agustí, segur que el Rafael Gil et deixarà, et donarà la carta de llibertat. Doncs pues no me la va donar. I tampoc van fer res més, eh? Després ja del 77, després del Talisman i la banda, vam tindre la sort de gravar una producció holandesa amb Eddie Owens, el creador d'Una paloma blanca.
Sí.
I va fer un producte acollonant, superguapo, molt, molt, molt xulo, no? I allà es va quedar tot. Ja després vaig demanar la baixa per no seguir més a EMI i em van demanar els calés de fitxa que havia donat feia 2 anys, que m'havien donat. No, no, ho vaig tornar. Vaig tornar la fitxa i vaig quedar lliure.
Sí.
I no m'arrepenteixo, no volia estar allà. Sí, ja, amb unes condicions
d'una persona que et ninguneja el teu futur, sí, pues, ja. Està claríssim, no?
Rafael Gil, tots coneixen a don Rafael Gil, va ser un gran director, però no tenia cor, no tenia escrúpols, eh? Era un tio...
Era empresa.
Sí,
només mirava pels seus béns.
Sí, no, home, jo crec que era un professional total, eh? Perquè va ser el que va decidir, no? És el que tenia que decidir de que la companyia EMI se'n anava a Madrid i tenien que tirar a 300 i pico de treballadors aquí a Barcelona.
Sí, que això és una altra de les coses, Agustín.
Això és una cosa que tu has parlat, i aquí va passar el següent. Tots els playbacks i totes les cintes també dels estudis van desaparèixer, es va cremar tot.
Clar.
O sigui, sí, tot sí. Perquè...
Tots aquests magatzems que estaven plens de discos, de notes discogràfiques, tot se'n van prendre pel sac. Sí.
Es va perdre tot, es va cremar.
Si algun treballador va ser llest, es va guardar alguna cosa i això apareix a les fires. Alguna cosa d'aquestes és el que apareix a les fires. Sí.
Imaginablement va ser així, perquè així m'ho han contat alguns que estaven treballant allà. No?
Escolta, no, i a més, vull dir, allà en Barcelona...
És una entrevista que estem parlant coses que jo mai he comentat, eh?
Bueno, millor, d'això es tracta, sí. De que les entrevistes siguin diferents, perquè a més tu saps que quan vau començar vosaltres totes les discogràfiques estaven a Barcelona i arriben als 80 quan apareix la movida madrilenya, comencen a vindre els directors de Madrid aquí i s'incorporen aquí, ja només EMI, sinó CBS i moltes discogràfiques, hasta l'Ariola, que era la discogràfica més catalana de totes, se'n van tots a Madrid.
Sí, jo me'n recordo que estava a Madrid fent promoció, com a Diablos, i un dia venen els Rolling Stones a Barcelona i es queda totes les emissores de ràdio buides. Tots estaven a Barcelona a veure els Rolling Stones.
Que devia ser el primer concert que va portar el Guy and Company, no?, segurament.
Sí, sí senyor, era així. I llavors jo pensava interiorment, no?, com català, com grup, hòstia, estamos aquí de promoció per estornudar, que sempre dèiem, aquí per estornudar i que te diguen Jesús, tens que anar a Madrid. Això era impapinable. No,
això era veritat.
Degut a això, el que tu contes, Màrius, que se'n van anar tots cap allà, la indústria va anar cap allà...
I que les teles estaven allà.
Pues era lògic, els portes des de Madrid a Pontevedra són 500, aquí són 600, 1.100, o sigui, tenia moltes coses importants. Després va ser molt important els 40 principals.
I la tele, hòstia, claro. No te n'oblidis que l'única tele que hi havia en aquells temps, que, i, les,
claro,
i
la
després televisió, totes estaven allà també.
Claro, nosaltres quan amb el Rayo Sol... Vam tindre que parar a fer programes de tele, eh? Va sortir un avís, ei, s'ha acabat. Però nosaltres sortíem als telediarios de la 1 de la noche, sortíem a tot arreu, per què? Perquè va ser un èxit. El Ràdio Sol, impensable, va ser mundial.
I el que sortiu a les revistes del cor.
Sí,
que si t'han roto la pierna jugant a futbol, que tinc la fotografia guardada, que aquella fotografia encara, només de mirar-la, et fa mal als ulls i et fa mal al cor.
Jo no sé com la periodista va poder entrar en un quiròfan a fer fotos.
I la foto de l'entrada que et queda la cama totalment torçada, que sembla que sigui xicleta, allò.
Sí, és curiós.
És impressionant, allò, Agustín.
Però aquesta foto jo l'aconsegueixo als 35 o 40 anys.
Sí. I ara la trobes a internet, només fas així, clic, i ja està, la tens.
Però aquesta foto era d'un senyor i era familiar del Ramon Segura, del director general de Ariola, al món, i estava la meva filla amb el paret i un senyor que diu, ui, jo tinc una foto del teu pare de quan li van trencar la cama al Camp de l'Europa i al carrer Sardenya.
Sí.
Diu, què em diu? I diu, però ja te la portaré demà. I se la va portar, diu, però me la tornes, eh? Hòstia, la vaig fer, la vaig escanejar, sí. I ja, però no era meva, era d'un senyor que amb una màquina normaleta va tindre el moment.
Sí, va enganxar el moment.
Oportú, mare de Déu. Ni Photoshops, ni hòstia,
ni lectures, Elola, sí. Ha nacido la hija de los diablos, se ha casado Agustín, el diablo se ha casado amb la Marga.
Sí, però, ja existien coses, eh? Jo me'n recordo que em deien, oye, mira, vamos a hacer un filtreo de esta chica que la vamos a subir un poquito y tú puedes ser el novio, a mí no me líes, eh? Que ja ho has comentat abans, eh? Que la Marga tiene muy mala hostia.
No.
Llavors, te contaré una anècdota. Lectures un any li va fer al Toni Ron, el pobre meu. Llàstima que no ho pot contar ell, eh? Al Toni li van dir un periodista, al fotògraf, diu, oiga, salta aquí la verja esta i hagamos unas fotos aquí, en esta torre, al Castelfels. Fan la foto, s'edita les fotos i el propietari de la torre va denunciar la foto, nen. El dueño de la torre dirá, hostia, esta es mi casa y aquí está el Tony Ronald diciendo que se ha comprado con gel una casa, una torre, un pez.
Li va costar calés, no, al Toni, això, aquesta broma?
No, al Toni no, a lectures.
A lectures, bueno, que paguin tu.
Tenien calés, aquests tenien
calés. Escolta, bueno, escolta'm, estic molt agraït. La Marga té una altra entrevista per la seu compte, perquè la Marga també, amb tota la seva vida que ha viscut al costat del seu pare i del seu germà, crec que també té una entrevista que algun dia li farem, el dia sí. Que ja estigui disposada, ja saps que sí. Jo estic disposat, perquè crec que la té. A més, tenim una amiga en comú, amb la Marga.
Sí, ja, perquè des d'aquí, pobreta meva, jo no, la Marga m'ho va comentar, ella sap que jo no li he trucat, però que estic molt dolent pel que li ha passat, pobreta.
Sí, 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 ha tingut les desgràcies de la vida que passen moltes
sí,
vegades.
Sí,
I que se t'emporten una persona jove i dius... Bueno.
Ara fora del tema, l'Alegre. Eren dos golfilles, eh? Les dues, eh?
Bueno, sí, però, la meva, però no ho diguis, no ho diguis. Que,
no,
que,
no,
que,
no.
Que, elles, que elles això no ho diuen.
No ho diuen. Sí, però jo sé que elles dues tenen secretillos, eh? Perquè sempre... Jo també he xafat de los Facebooks, eh?
Hombre, demás.
Sí, i sempre, anda, que no tenemos nada que contar tu i jo. Hòstia, em busqueixa molt, això. Digue-li.
Jo no et pateixis, que jo crec que aquesta setmana la veuré. I ja li comentaré. Bueno, escolta'm, Agustí, estic molt content d'haver pogut fer per fi l'entrevista, que portava molt de temps darrere teu. Recordo un dia que us vaig veure a l'aeroport de Barcelona, que va ser la primera
que estàveu
adormilats, i em vaig fotre davant vostre i us vaig dir, hola! I us vau fotre un susto de collons?
Màrius, és veritat, xato, però mira, demà sortim a les 7 del matí.
Què vols, que vingui a veure-vos?
No, vull dir que vinc a Corbera està a l'aeroport, sí. Aixeca't. Pues a les 4, llavors arribarem a les Palmes de Mar a les 9 d'ells ara, eh? Una hora menys.
Sí.
Una hora menys. I llavors a dormir una miqueta i fer
pues
proves
mira,
de sol.
Pues mira, jo avui he acompanyat a la meva filla a l'aeroport, que sí. Se n'anava a Sofia, i a les 5 del matí teníem que estar a l'aeroport. Vol dir que és el mateix horari que faràs tu demà.
Però jo m'alegro molt que tinguis l'emissora, eh? I que pensa que comptes amb mi amb tot el que tu vulguis,
pues,
amic meu.
T'ho agraeixo.
Ets de la bona gent i avui una vegada més t'ho torno a dir. No hem fet, no és una entrevista, han sigut moltes coses que mai no he parlat mai de qualsevol cosa, normaletes. Avui no, han sigut coses que no he contat mai.
Bueno, doncs pues me n'alegro molt que tinguem com a mínim l'exclusiva d'alguna cosa de la vida de l'Agustín Ramírez Petra. Ja és algo. Pues, Agustí, reitero, moltes gràcies.
Màrius.
Una gran abraçada, que tingueu un bon viatge, una bona tornada.
Gràcies, i la
setmana que ve us n'aneu cap a un altre lloc, no?
A Badajoz.
Bueno, pues vinga, pues pa Badajoz, que sàpiguen el que són els diablos. Vinga, una abraçada i un petó a la Marga.
Gràcies, bonic, adeu.
Adeu, Agustí, adeu.